Molt bon dia, són les 8. Això és el Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres 28 de novembre i comencem el repàs de les notícies més destacades en aquest dia, ja pràcticament tancant el penúltim mes de l'any. Tot plegat en un divendres en què tindrem diversos temes sobre la taula. Per exemple, parlarem de la mostra de curtmetratges que es farà aquest cap de setmana a Palafrugell. De fet, ens visitarà Pol Álvaro, un dels seus impulsors, d'aquí uns minuts, perquè ens ho expliqui, una inauguració que es farà avui a les 10 de la nit al Teatre Municipal, però que al llarg de tot aquest cap de setmana també ens portaran mostres, projeccions de curtmetratges tant al Teatre Municipal o bé també a l'Auditori del Museu del Suro. Això en parlarem d'aquí uns minuts. També avui, que com que és divendres, tindrem secció de nutrició i parlarem sobre fruites i verdures de l'hivern. Però també tenim diversos titulars que us els explicarem. Ara mateix que tenim una temperatura de 5 graus a Palamós, en el cas de Palafrugell de 3 a Begur, els termòmetres marquen doncs una temperatura per sobre d'uns 7 graus i en el cas de Calonge en marquen 3 segons els registres que ens arriben en aquests moments. Ara sí, anem a fer un cop d'ull als titulars. I comencem, doncs, amb la Carla Saló. Carla, molt bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Perquè Creu Roja engega aquest divendres la campanya de recollida de joguines per repartir-les entre 2.000 infants en situació de vulnerabilitat a les comarques gironines.
L'objectiu és aconseguir fins a 6.000 joguines noves que siguin educatives, no sexistes, no bèl·liques i que promoguin la cooperació entre nenes i nens.
Els ajuntaments de les comarques de Girona executen de mitjana el 70% dels pressupostos municipals, segons el que afirma el nou informe socioeconòmic de la demarcació de Girona de la Diputació, que per primera vegada incorpora aquest indicador.
L'estudi assenyala que no hi ha una relació directa entre el grau d'execució dels comptes i la xifra de població dels municipis. A més, detalla que l'any 2024 l'economia de la demarcació ha consolidat la tendència positiva dels últims anys. L'ocupació creix un 2,5% impulsada per la creació dels llocs de treball en el sector serveis i l'atur baixa un 1,5%.
I Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
El vent deixa una setantena d'incidències, sobretot a les Terres de l'Ebre i també aquí a l'Empordà.
Els bombers van atendre diversos serveis per caiguda d'arbres i danys en murs o cobertes. El telèfon d'emergència es va rebre gairebé un centenar de trucades i un cop superat l'episodi, Protecció Civil ha desactivat el pla d'Incat.
També us hem d'explicar que Palamós acull la 17a mostra de destresa marinera al Museu de la Pesca. Marta Castany, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què ens pots explicar?
Els visitants podran veure en directe oficis tradicionals com el remendatge de xarxes o la confecció de nanses i nusos. També hi haurà tallers participatius i un sorteig de productes de proximitat per posar en valor el patrimoni marítim local.
I també parlem de pesca, perquè els pescadors en remarquen la mala gestió de la temporada aquest any i apunten que s'han salvat gràcies al preu del peix.
La gestió administrativa i la reducció de jornades ha generat un clima de malestar general, tal com apunta Miquel Mir, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, en una entrevista al Supermatí.
I també Calonge, canviant de tema, celebra 4 anys com a poble de llibres, amb una festa dedicada al joc, Joan.
Hi participen autors i artistes destacats i s'hi ofereixen espectacles, exposicions i activitats familiars des del 29 de novembre al 13 de desembre. El projecte ja suma 6 llibreries, una escola d'escriptura i un programa educatiu.
D'altra banda, també més de 280 persones participen aquest dijous a la Fira d'Ocupació de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Què és el que han fet?
Una trentena d'empreses han presentat fins a 80 ofertes laborals. L'activitat ha combinat dues jornades, Futur Jove, adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys, i Trobades 45 més, pensada per a persones d'entre 45 i 60 anys que busquen feina.
Les 8 i 4 minuts. I ara parlem dels bombers, perquè els bombers de la Generalitat apaguen un incendi de vegetació, en aquest cas a Palamós.
Les flames, identificades a les 12 a través d'una trucada al telèfon d'emergències, van afectar una zona forestal propera a la costa i van mobilitzar 18 dotacions terrestres, un helicòpter i dues avionetes amb la participació d'unitats especialitzades del grup d'actuacions forestals.
I també sortim ara, en aquest cas, de la nostra comarca, però hem de parlar, per exemple, que el grup Arajau de Palafrugell participarà en l'espectacle Mare Mundi, tribut al mar, que ha impulsat la Fundació Metalquímia i que interpretarà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Les funcions seran a l'Auditori de Girona, tant avui com demà, i també una nova sessió del diumenge. Sentirem com han preparat aquesta actuació, que la faran també al costat d'artistes com Bet, Mariona Escoda, Joan Garrido o Samantha. I dit això, anem a parlar també, doncs anem fins a la Bisbal, perquè hem de parlar, en aquest cas, amb la Marta, que ens has d'explicar que la Bisbal pavimentarà el camí de vianants que connecta el centre històric amb el Pont Vell.
Els treballs, amb un cost de prop de 20.000 euros, es faran durant les properes 3 setmanes. El projecte aposta per materials naturals i la millora de la mobilitat vianant.
Doncs bé, aquests són els titulars que us explicarem d'aquí uns minuts, però ara hem d'obrir la prèvia esportiva. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de futbol, i en aquest cas que el Palamós i el Torroella juguen aquesta setmana l'onzena jornada primera catalana. Què és el que faran?
El Palamós tindrà aquest cap de setmana un interessant derbi empordanès contra el Figueres. El partit serà el municipal Palamós Costa Brava. I per la seva banda, el Torroella visitarà el camp del Lloret.
També ara, en el cas del primer grup de la segona catalana, es disputa també l'onzena jornada, i repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana tindrem derbi comarcal a la Bisbal d'Empordà. S'enfrontaran l'equip local, l'Atlètic Bisbalenc i el Begú. El Calonge rebrà el Bescanó i el Palafrugell visitarà el camp del Sant Gregori.
I passem a parlar d'hoquei patins, ja que aquesta setmana no hi ha jornada de la segona federació de bàsquet on hi participa el Bisbal Bàsquet. I com dèiem, parlem de la setena jornada de l'Hockey Lliga Plata Sud, perquè comencem doncs destacant què és el que farà el Club Hoquei Palafrugell, que recordem que ara ja no és líder.
El conjunt blanquinegre va perdre la seva condició de primer per culpa de la derrota a casa contra el Girona. Aquesta setmana els palafrugellencs visitaran la pista de l'Olot.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol rebrà el Madrid a Montilivi.
Després de l'empat al camp del Betis, els gironins reben el líder, que s'està mostrant irregular en els últims partits. L'equip confia en seguir millorant, com en les darreres jornades, i que Montilivi sigui clau amb la seva empenta per plantar cara als madrilenys.
I en bàsquet, aquesta setmana tampoc hi ha jornada a la Lliga ACB per aturada FIBA, però pel que fa a la Lliga femenina, l'Uni Girona rep un rival potent, com és l'Encino de Lugo.
L'equip gallec va perdre la setmana passada i ja no comparteix un lideratge que encara mantenen Casademont Saragossa, València Bàsquet, Guipúscoa i el propi Espart Girona. Per tant, es preveu un duel d'alta tensió a Fontejau.
Doncs bé, són les 8 i 7 minuts, esteu escoltant el Supermatí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Però ara sortim de la nostra comarca, perquè hem de parlar doncs, d'altres temes, perquè més enllà del Baix Empordà passen coses. I anem fins al polígon industrial del Molló, entre Móra la Nova i Tivissa, on podria instal·lar-s'hi una de les 5 gigafactories d'intel·ligència artificial que impulsa la Comissió Europea. L'aposta la lidera un consorci público-privat amb suport del govern espanyol i de la Generalitat. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ja ha cedit els terrenys i la nau tecnològica i veu el projecte com una oportunitat per diversificar l'economia de la comarca davant el futur tancament de les nuclears. Les entitats ecologistes, però, reclamen una moratòria i recorden quines són les alertes de les Nacions Unides sobre l'elevat consum d'aigua i l'energia d'aquestes instal·lacions. La convocatòria oficial europea està prevista per a finals d'any. I en l'àmbit educatiu, la Conferència de Degans d'Educació proposa instaurar unes proves de coneixement per accedir als màsters que habiliten per ser professor de secundària, batxillerat o formació professional. Els coordinadors dels màsters hi estan a favor, però diversos directors del centre alerten que podria dificultar encara més la captació de docents. Actualment, una part important dels estudiants del màster no prové de la disciplina que després haurà d'ensenyar, i les mancances es detecten quan arriben a les aules. I pel que fa a l'actualitat política, l'exministre José Luis Ábalos ha ingressat a presó de manera preventiva en un cas que sacseja els equilibris polítics al Congrés. Un cop el Tribunal Suprem certifiqui l'ingrés, el Congrés el suspendrà de sou i funcions. Ábalos conservarà l'acte si no hi renuncia, però no podrà votar, fet que ajusta encara més la fràgil majoria parlamentària. sense el seu vot i si Junts s'absté, els blocs d'esquerra i dreta poden empatar a 171 i un empat la votació es dona per perduda. El Partit Popular reclama la dimissió de Pedro Sánchez i ha convocat una nova mobilització al carrer, mentre que el Partit Socialista Obrer Espanyol defensa que ha actuat amb contundència i demana deixar treballar la justícia. I a França, el president Emmanuel Macron ha anunciat un nou servei militar voluntari per a joves de 18 i 19 anys que s'activarà aquest estiu. Els reclutes serviran només en territori francès i rebran entre 900 i 1.000 euros mensuals durant 10 mesos. Macron presenta el projecte com una resposta a l'actual context d'inseguretat global i l'amenaça russa, amb l'objectiu que d'aquí 10 anys hi hagi més de 50.000 reservistes. Diversos països europeus estan recuperant o reforçant programes similars, especialment els que tenen frontera amb Rússia. A Espanya, el govern descarta canvis, però recorda que en situació d'emergència es pot mobilitzar joves i reservistes. I tot plegat, doncs, unes notícies en un divendres en què el cel quedarà mig enteranyinat i també, això sí, s'espera que hi hagin temperatures una mica més altes, tot i que aquest matí ens toca abrigar-nos. Ara farem una pausa publicitària i tot seguit parlarem amb Pol Álvaro sobre la mostra de curtmetratges que comença avui a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell. Fins ara.
Supermatí. Supermatí.
El 29 de novembre, viu la màgia de l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. De 5 a 8 del vespre, els més petits podran saltar els inflables, pintar-se la cara, fer la carta als reis, penjar els seus desitjos a l'arbre de Nadal, fer cagar el tió i gaudir d'un espectacle de dansa per a tota la família. Encén la il·lusió a l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. Esdeveniment i aparcament gratuït.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Família, quin panettone Giovanni Spinelli preferiu?
Jo vull el de fruita.
Xocolata.
A mi m'agrada el de taronja.
Xocolata, fruita, taronja. A mi m'agraden tots. Així que aquest Nadal, panettone per tots els gustos. I agafarem els autèntics i originals amb la signatura del mestre Giovanni Spinelli. Pastisseria Cafeteria Giovanni Spinelli. Edifici Nou Centre, Pals. Gaudiràs com un nen.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Vine a Begur els dies 20 i 21 de desembre, a la 8a edició del Pessebre Vivent Teatralitzat.
Entre les 6 i les 8 del vespre, pels carrers del nucli antic de Begur i trobareu diferents escenes i teatralitzacions del pessebre.
Ambientació nadalenca, representacions teatrals, música en directe i molt més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-4520 i els mateixos dies de representació a taquilla directament.
Tens un podcast?
Parles del que passa a les comarques de Girona, a l'Empordà o a la Costa Brava.
Sigui d'actualitat, de cultura, d'entreteniment, de ficció o d'esports.
A Ràdio Capital et volem escoltar.
Si tens un contingut de qualitat, t'oferim un altaveu.
Et donem l'oportunitat d'emetre el FM per streaming a través de taronjaradio.cat.
Escriu-nos a info@radiocapital.cat i fes que la teva veu arribi a molta gent.
I si encara no has començat, t'oferim els nostres estudis de l'Empordà perquè puguis gravar el teu podcast o videopodcast amb qualitat professional.
Ràdio Capital de l'Empordà, la ràdio que dona veu als creadors i creadores de tot l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
Falta un minut per un quart de nou del matí. Seguim en directe al Supermatí. El moment, doncs, per repassar totes les notícies de casa nostra.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Creu Roja, Girona, engega aquest divendres la campanya de recollida de joguines per repartir-les entre 2.000 infants en situació vulnerable a les comarques. L'objectiu és aconseguir fins a 6.000 joguines noves que siguin educatives, no sexistes, no bèl·liques i que promoguin la cooperació entre nens i nenes. Carla Salom.
L'inici de la campanya es farà aquest divendres de la tarda a la plaça Miquel Santaló de Girona amb una xocolatada i activitats infantils. A partir d'aquí es desplegaran diversos punts de recollida arreu del territori perquè tothom que ho vulgui pugui fer la seva aportació. A més de la recollida i la distribució, la campanya vol posar en valor el paper educatiu de les joguines, enteses com una eina per fomentar la tolerància, el respecte i la igualtat entre infants. Amb aquest objectiu s'emmarca dins del projecte La Joguina Educativa que Creu Roja desenvolupa durant tot l'any per sensibilitzar sobre el joc com a dret fonamental i eina de creixement. El voluntariat s'encarregarà de classificar les joguines i lliurar-les a les famílies abans de Nadal i Reis. A més, Creu Roja fa una crida a la col·laboració de la ciutadania i també de comerços, empreses i entitats que poden contribuir amb joguines, donacions, sessió d'espai, voluntariat corporatiu o...
Pas un minut d'un quart de nou del matí, continuem en directe perquè ara volem parlar sobre la mostra de curtmetratges que tindrem aquest cap de setmana a Palafrugell. De fet, avui es farà la inauguració, però també durant, com dèiem, tant avui com demà i com també diumenge. Per saber-ne més, avui saludem un dels seus impulsors, Pol Álvaro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, una mica aquí acabant de preparar els últims preparatius per aquest cap de setmana, però perfecte.
Perquè aquest any, què és el que ens porteu en aquesta mostra de curtmetratges?
Doncs aquest any, una mica amb el que vam dir la setmana passada, és el primer any que ho hem obert a convocatòria oberta, i així per fer una mica de resum de les grans promeses que vindran per aquest cap de setmana, doncs podrem veure, bueno, a part de la inauguració d'avui, amb el llargmetratge sobre l'Arcadi Gili de David Serrano, a les 10 al Teatre Municipal, podrem veure, doncs, per exemple, demà el curtmetratge Bengala del premiat World Press Photo Samuel Nácar i Pau Coll del col·lectiu Ruido Foto, que inaugurarà el bloc documental de la secció de participants i bueno, és un documental sobre l'ocupació marroquina al Sàhara Occidental i bueno, és una joia. També podem trobar algun altre professional com diumenge, la Marta Sureda i en Fèlix Pérez, que projectaran Aliment de l'Ànima, que inaugurarà el bloc d'animació. I més per la part de la sessió de demà, així per fer una mica de grans trets,
sí.
La sessió de demà a la tarda, que és la retrospectiva que fem sempre amb el Cine Club Garbí del cinema amateur, doncs aquest any tenim la sort de portar una mica les primeres pioneres del cinema amateur català, com la Francesca Trián dels anys 30 o l'Anna Miquel Andreu del cinema d'animació de les pioneres dels anys 60-70.
Perquè és això, avui feu la inauguració a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell, em deies, amb un llarg metratge. Recordem que la resta seran curtmetratges, eh?
Exacte. Això sí, és una mica com contradictori, no? Perquè és just començar amb un llargmetratge, però ho vam trobar com molt adient amb l'Àlex Ceballero, perquè just és un llargmetratge sobre l'Arcadi Gili García, que va ser un dels pioners del cinema amateur a la nostra regió empordanesa, i bueno, tota la recopilació de cintes que va filmar al llarg del territori han donat un llarg patrimoni que el podem veure a l'arxiu i a molts més de la zona. I bueno, vam trobar que era com ens anava com en ell el dit per donar el tret de sortir d'aquesta mostra, sí.
Això serà avui a les 10 de la nit. Dèiem, doncs, després que sí que tant dissabte com diumenge hi haurà aquestes projeccions d'aquests curtmetratges dividits en diferents temàtiques. Em deies, no?, que aquest any també us havíeu obert a persones, doncs, que poguessin presentar, no?, els seus projectes. Com és aquesta decisió?
Doncs perquè sí que al final dels altres anys jo intentava com fer una mica de xarxa amb contactes que tenia jo, però clar, ja venien sent dos anys. Jo tampoc conec molta gent, i vam dir, doncs ja, potser és el moment de potser obrir-ho i que estiguem oberts a molta més varietat de propostes. I la veritat que va ser primer una bogeria perquè vam rebre bastantes, però llavors doncs acabes trobant petites relíquies i acaba sent la cosa una mica també més objectiva i molt més interessant, no?
Perquè suposo que també en aquest món, no, audiovisual, també qui crea també deu buscar, no, espais per mostrar les seves obres.
Totalment, totalment, i aquest és l'objectiu amb el qual va néixer la mostra, de fer una mica de xarxa entre aquests nous realitzadors, aquestes realitzadores, i tenir com un espai sense que acabi amb cap premi ni res, simplement per conèixer diferents processos creatius i una mica doncs tenir aquesta oportunitat de projectar en una sala de cine, no?
Clar, parlem d'aquests dies. La gent que pot venir, no? Dèiem avui al teatre, també a l'Auditori del Museu del Suro, la gent pot entrar, pot sortir durant el dia, com, o t'has de quedar tota la sessió?
Jo recomanaria que et quedessis tota la sessió, perquè al final són obres que com a molt les més llargues poden anar als 20 minuts, però no gaire més, i està molt, molt ben pensada la programació perquè no es faci passar en cap moment, tot i que sí que, per exemple, al matí l'hem separat en diferents blocs, i bueno, si la gent té altres compromisos i qualsevol cosa, doncs entre bloc i bloc pot venir més tard o pot sortir més tard, però jo recomanaria que es veiessin tots perquè la veritat que hi ha molt bones obres i mereixen molt, molt la pena de ser comentades.
I clar, també hi haurà els autors, no?, per presentar aquests blocs.
Exacte, sí, podrem comptar amb la majoria d'ells, que vindran tant dissabte com diumenge, ja siguin els joves realitzadors o els professionals, i bueno, hi ha persones bueno, menys creatives al·lucinants, sí.
Clar, com es fa, no? És a dir, evidentment, són temes molt diferents, per tant, després, com ha estat el procés aquest d'anar agrupant, no, els curtmetratges, però també donar un fil, una continuïtat a cada un dels blocs?
Bé, això és com la part més divertida, no?, de programar, que intentar com mostrar una continuïtat, però també, ja et dic, com anem amb aquesta premissa de que sigui com un recull i un centre per, bueno, una ocasió per a aquestes noves realitzadores de fer teixit, prioritzem més com el fet de projectar curtmetratges que no pas filar un criteri unificador, però tot i així ja el podrem veure una mica perquè també es basa en això, programar. I més o menys també la programació aquest any ha estat molt encarada a intentar donar més pes a les seccions d'experimental i d'animació, que normalment solen quedar eclipsades per la ficció, que potser és com una mica el més usual, no?, en veure en curtmetratges i llargs, i de documental, que també com seria la segona categoria com més freqüentada.
Clar, aquí veurem això, no?, diferents tècniques a l'hora de fer un curtmetratge.
Exacte, i just la d'animació és molt interessant, animo el públic que vingui, perquè hi ha diferents tècniques dins l'animació, que bueno, cadascuna d'elles és molt diferent amb l'anterior, i és molt interessant, sí.
Parlem de 27 obres seleccionades, si no m'equivoco, i una quarantena de cineastes.
Exacte.
Això, tenim mostres d'aquest tipus aquí al voltant?
Doncs a la comarca de Girona, bueno, crec que hi ha el Festival de Cinema de Begú, no? hi ha el Festival de Cinema de Girona, i segurament, jo crec que segurament hi ha d'haver algun altre, perquè jo crec que segur que n'hi ha d'haver més.
Però sí que aquest any, doncs, això és una mostra que va creixent aquí a Palafrugell.
La idea és que sí, la idea és que a poc a poc la mostra es vagi consolidant, i any a any anem intentant, doncs, millorar tant en la programació i anar com unificant també criteris i anar rebent més obres, com també de bueno, si la cosa continua, doncs intentar portar noves seccions, potser seccions més escolars, potser seccions amb altres associacions, altres zones que programin elles mateixes una secció. Bueno, hi ha idees a l'aire, sí, per futures edicions.
Que encara hi ha recorregut.
Si ens deixen, sí.
A tots els, no, creadors i creadores, són d'aquí, de Catalunya, són de l'estat espanyol, van més enllà?
Doncs mira, aquest any precisament és el primer any que podem comptar amb alguna presència internacional, com per exemple el participant André Velarde, que ens presentarà Ciudad Flotante Manaus, que és el primer curtmetratge participant d'animació de la sessió de diumenge. I també podem tenir amb altres cineastes d'arreu de l'estat d'Espanyol, com l'Álvaro Delgado amb el curtmetratge Marco Polo de la secció experimental, o en Mateo Baselga amb Una casa és una casa, ells de Madrid, o per exemple el curtmetratge d'animació també Light d'Aitana Cantero i Maria Isabel Saiz, i la resta sí que serien tant de Catalunya, inclòs, aquest any sempre intentem que hi hagi com alguna veu del municipi, no? Perquè al final és la mostra del curtmetratge de Palafrugell, i també com va bé doncs conèixer altres persones al poble que creï, no? Audiovisualment. I aquest any podem tenir la sort de comptar amb la presència de la palafrugellenca Gabriel Martí, que presentarà demà al bloc experimental el seu curtmetratge Una Nosa, i bueno, és un curtmetratge que està molt bé, i recomano doncs també que la gent el vagi a veure.
Podeu consultar tota l'agenda al web cultura.palafrugell.cat, allà hi ha doncs tota la cartellera per veure la sinopsi de cada una de les obres. Abans en parlaves de l'Àlex Cebollero, no?, del Cineclub Garbí. Entenc que per també impulsar aquesta mostra hi ha tot un equip, no?, al darrere.
Sí, no, o sigui, sense el suport del Cineclub Garbí la mostra no seria possible, ni tampoc de l'Antoni Martí i la Dolors de Videoplay Service, que ells, bueno, han fet un treball en la recuperació de tot el patrimoni de cinemater, tant català com de l'Empordà, sobretot, que és al·lucinant, i ells ens han portat un contacte amb les obres de, per exemple, de la Francesca Trián o l'Anna Miquel Andreu, que demà a la tarda les podrem revisitar, i sobretot també amb el cine per la confiança sempre. Bueno, el Museu del Suro, l'Àrea de Cultura Palafrugell, la revista Bon Art Cultural, la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, que aquest any són els que han portat aquest curtmetratge d'en Samuel Nàcar i en Pau Coll, que demà inaugurarà el bloc documental, i bueno, sense tots ells la mostra no es podria sostenir ni amb un curtmetratge.
Estem parlant amb en Pol Álvaro sobre aquesta mostra de curtmetratges que comença avui a les 10 de la nit. Hi ha algun aspecte més així a afegir?
Sí, just ara que estava comentant la gent que estava participant, sí. També el meu amic de Madrid, en Pablo Pagán Méndez Kodiak, que m'ha ajudat una mica amb la programació, que com aquest any doncs, ha sigut el primer any que l'hem obert lliurement. Si em dedicava jo sol a veure tots els curtmetratges, potser no hauríem arribat a aquest cap de setmana. Però a part d'això, jo convido el públic que vingui a la sessió que vulgui i que gaudeixi d'aquests curtmetratges que són tan, tan bons.
Doncs bé, Pol Álvaro, que vagi molt bé i ja ens explicaràs.
Exacte, que vagi molt bé.
I nosaltres, ara que falten 4 minuts per 2 quarts de 9, fem una... No, anem a ampliar ja les notícies més destacades d'avui. Els ajuntaments de les comarques de Girona executen de mitjana el 70% dels pressupostos municipals, segons el nou informe socioeconòmic de la demarcació de Girona que fa la Diputació, que, en aquest cas, per primera vegada incorpora l'indicador. L'estudi assenyala que no hi ha una relació directa entre el grau d'execució dels comptes i la xifra de població dels municipis. A més, detalla que el 2024 l'economia de la demarcació ha consolidat la tendència positiva dels últims anys. L'ocupació creix un 2,5%, impulsada per la creació de llocs de treball en el sector dels serveis, i l'atur baixa un 1,5%. La taxa d'emprenedoria es manté en línia amb la mitjana catalana, tot i que el sector públic reconeix que cal reforçar-la, especialment entre joves i dones.
Segons l'informe socioeconòmic de la demarcació de Girona de la Diputació, la població ocupada ha crescut un 2,5% l'any 2024, un augment impulsat principalment per les persones d'origen estranger, que registren un increment en l'ocupació del 5,8%. La taxa d'atur es manté en un 8,1%, pràcticament alineada amb la catalana, que se situa al 7,9%. A escala territorial, totes les comarques han experimentat un augment de població ocupada, amb especial intensitat a l'Alt Empordà, el Gironès i la Selva.
La població ocupada ha augmentat un 2,5% el 2024. Per tant, anem, com ha dit ja el vicepresident, estem en un ascendent positiu en tots els ítems que estem analitzant. En destaca el creixement especialment de les persones ocupades estrangeres, que es situa al 5,8%.
Els sectors que més llocs de treball han generat són l'educació, l'emmagatzematge i el comerç al detall, que en conjunt han creat prop de 2.500 llocs de treball. En sentit contrari, la construcció en obres d'enginyeria civil és el sector que ha patit més la davallada significativa, amb 195 llocs
menys, una reducció que, segons Elga Noell, cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, respon en part a la conjuntura actual. L'estudi constata més que la demarcació... forma incorpora l'anàlisi de l'execució dels pressupostos municipals, que se situa al voltant del 70% a la demarcació, sense que hi hagi relació directa entre el grau d'execució i la dimensió poblacional dels municipis. També examina la despesa municipal en personal, que representa, de mitjana, un 23% del pressupost total. En aquest cas, però, el percentatge sí que creix en paral·lel al nombre d'habitants. Als municipis de menys de 500 habitants, la despesa en personal és del 15%, mentre
deixa una setantena d'incidències, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà. Els bombers han atès diversos serveis per caiguda d'arbres i danys en murs o cobertes. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé un centenar de trucades. Joan Coll.
El temporal que va afectar diverses comarques del país entre dimarts i dimecres va deixar enrere serveis per caiguda d'arbres i afectacions a estructures com murs i cobertes. Dimarts a la tarda, una trentena d'avisos van concentrar a les Terres de l'Ebre, mentre que la quarantena de dimecres van ser gairebé totes a l'Empordà. En concret, s'han registrat caigudes d'arbres sobre la via pública i danys en murs i sostres. A Figueres, per exemple, un mur va cedir per la caiguda d'un arbre. Els bombers van intervenir en una setantena de serveis relacionats amb aquests incidents. Paral·lelament, el telèfon d'emergències va rebre prop de 100 trucades vinculades a 73 situacions diferents. Els municipis amb més alertes van ser els de l'Alt Empordà, el Barcelonès, el Montsià i el Baix Ebre. Un cop superat l'episodi, Protecció Civil va desactivar l'alerta del Pla Vencat.
I els pescadors en remarquen la mala gestió de la temporada d'aquest any i apunten que s'ha salvat gràcies al preu del peix. La gestió administrativa i la reducció de jornades ha generat un clima de malestar general, tal com apunta Miquel Mir, que és patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, en una entrevista en aquest programa.
Mir explica que, a diferència d'altres ports catalans, a Palamós les embarcacions s'han autogestionat. Durant setmanes i fins i tot en ple estiu, moltes barques van renunciar a sortir al mar per reservar jornades i quilos de gamba per al final d'any.
A Palamós no ens ha afectat gaire, perquè nosaltres ens hem anat gestionant i durant moltes setmanes hem sacrificat dies. Hem perdut dies inclús a ple estiu, que les barques, me refereixo, han deixat de treballar dies inclús a ple estiu per poder tindre dies per arribar a final d'any, i s'han guardat la quota de gamba, i els que van a la gamba s'han guardat quilos per poder tindre quilos de gamba per la campanya de Nadal. I que aquesta aportació de dies que ha sortit avui publicada, per cert, no ens afecten res. Els dies que ens han donat de més a nosaltres ens sobren.
Aquesta estratègia, tot i renunciar a activitat, ha tingut un efecte inesperat, i és que els preus del peix han pujat. Menys oferta i una demanda estable han fet que els pescadors ingressessin pràcticament el mateix treballant 4 dies que treballant-ne 5. La solució, segons Mir, passa per eliminar el topall de quilos de gamba, garantir que totes les barques tinguin els mateixos dies i conèixer les jornades disponibles l'1 de gener.
No, és un neguit per un patró o per un armador, és un neguit, que ara el gener te donin uns dies, el juny te'n donin uns quants més. Com te pots organitzar d'aquesta manera? És que és impossible. El que demanaríem seria l'1 de gener sabem tots els dies. Hi ha d'haver un mínim de dies per ser viables. Un mínim de dies. I aquests dies tu treballa els que vulguis, però ja els has de saber l'1 de gener.
A més, Mir afegeix que els principals perjudicats per aquesta gestió són les embarcacions petites, i al seu entendre s'haurien de repartir millor els dies de pesca assignats.
I Palamós acull la 17a mostra de destresa marinera al Museu de la Pesca. Els visitants podran veure en directe oficis tradicionals com el remendatge de xarxes o la confecció de nanses i nusos. També hi haurà tallers participatius i un sorteig de productes de proximitat per fer valdre el patrimoni marítim local. Marta Castany.
El Museu de la Pesca de Palamós acollirà aquest dissabte la 17a mostra de destresa marinera, una activitat gratuïta que vol apropar la ciutadania als oficis tradicionals vinculats a la mar. L'esdeveniment tindrà lloc de les 11 del matí a 2:15 del migdia i permetrà descobrir en directe com treballen els professionals de la pesca i la navegació. Remendadores, pescadors, modelistes navals, mestres d'aixa i especialistes en veles mostraran les seves habilitats davant dels visitants. S'hi podran veure tasques com el remendatge de xarxes, la creació de palangres, la fabricació de nanses, l'art de fer nusos i la confecció d'elements essencials per al treball al mar. A més, els assistents tindran l'oportunitat de participar en un taller de nusos, on aprendran tècniques bàsiques d'aquesta pràctica marinera. El públic també podrà entrar en el sorteig d'una panera de productes gastronòmics de proximitat, com a reconeixement a la participació. L'activitat forma part del programa del Museu de la Pesca per posar en valor el matrimoni marítim de Palamós, tant material com immaterial. La mostra compta amb la col·laboració de professionals en actiu i jubilats, que han treballat durant anys als ports i que mantenen viu aquest coneixement ancestral.
Gràcies, Marta. I ara que hem parlat de pesca, doncs anem a parlar d'altres temes. Però, de fet, també anem a parlar de la Bisbal, perquè en aquest cas pavimentarà el camí de vianants que connecta el centre històric amb el Pont Vell. Els treballs, amb un cost de prop de 20.000 euros, es faran durant les properes 3 setmanes. I el projecte aposta per materials naturals i la millora de la mobilitat dels vianants.
Els efectius van prioritzar...
Anem a sentir, doncs, aquesta notícia amb la Marta Castany.
La Bisbal d'Empordà iniciarà les obres per pavimentar el camí de vianants que connecta el centre històric amb el Pont Vell, al costat de la fàbrica cultural Brava Arts. L'actuació, que afecta un carreró paral·lel al carrer del Puig d'en Vidal, vol millorar l'accessibilitat i crear un recorregut continu i segur per als vianants. Els treballs s'estendran durant les properes 3 setmanes i cobriran una superfície de prop de 500 metres quadrats. El projecte s'ha adjudicat per un import de gairebé 20.000 euros i es preveu que tingui una afectació mínima sobre els usuaris de la zona. La pavimentació es farà amb materials naturals i forma part de la política municipal de millora dels espais públics. L'objectiu és recuperar zones vinculades al riu Daró, un element clau de la identitat local. Aquesta actuació també busca reforçar la connexió entre punts emblemàtics de la ciutat com el Pont Vell, amb una infraestructura més amable per als vianants. L'obra va ser anunciada per Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, durant la presentació del projecte de reforma dels carrers Cavallers i Prat de la Riba, en una reunió celebrada al Teatre El Mundial el passat dijous 20 de novembre.
I Calonge celebra 4 anys com a poble de llibres amb una festa dedicada al joc. Hi participen autors i artistes destacats i s'hi ofereixen espectacles, exposicions i activitats familiars. Van començar el 29... Començaran demà, 29 de novembre, i durarà fins al 13 de desembre.
La programació inclou espectacles, concerts, exposicions, recitals i activitats familiars. El municipi vol oferir propostes per al públic de totes les edats i el punt de sortida serà la xerrada de l'escriptor Màrius Serra, que proposarà enigmes verbals al públic assistent. També hi participaran noms com Josep Pedrals, Xavi Lloses, Cris Joanico, Perico Pastor, Joan Bordeus i Neus Bruguera, entre d'altres. L'agenda cultural començarà amb l'encesa de llums de Nadal i s'estendrà amb activitats com una sopa de lletres gegant, gimcames, jocs de taula, concerts i tallers creatius. Destaquen les exposicions de joguines antigues i les instal·lacions participatives per al públic familiar. El programa també inclou el cicle Via en Vers amb un recital de poesia i tast de vins. Durant tot aquest temps, Calonge ha consolidat el projecte Poble de Llibres amb 6 llibreries, una escola d'escriptura i un programa educatiu adreçat a infants i joves. Els establiments com Rals, Libelista, Calonge Còmics, La Fàbrica, La Històrica i La Botiga dels Fils han contribuït a dinamitzar la vida cultural i comercial del municipi.
I més de 280 persones han participat aquest dijous a la 4ª Fira d'Ocupació de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Una trentena d'empreses han presentat fins a 80 ofertes laborals. L'activitat ha combinat 2 jornades, una Futur Jove, adreçada a joves de 16 a 29 anys, i les Trobades Més 45, pensades per persones entre 45 i 60 anys que busquen feina, Maria.
Una trentena d'empreses de sectors com el turisme, la construcció, la tecnologia, el comerç, l'oci, els esports nàutics i la
les fundacions socials han presentat les seves vacants i han fet entrevistes amb els candidats. També hi han estat presents una empresa de treball temporal i el Servei d'Ocupació de Catalunya. Els participants han tingut accés a tallers i activitats pràctiques com la creació de marca personal, preparació per entrevistes, ús de les xarxes socials o tècniques de relaxació per afrontar l'estrès. A més, s'ha ofert orientació ocupacional a càrrecs experts. La fira ha posat especial èmfasi en fomentar la inclusió laboral i l'esperit emprenedor entre les persones grans, apropant-les als recursos públics i empresarials del territori. Les trobades 45 més han servit per facilitar l'accés al mercat laboral i promoure la igualtat d'oportunitats. La Cambra de Comerç de Sant Feliu valora molt positivament la participació i ja treballa en l'organització de la pròxima edició amb l'objectiu de continuar connectant empreses i ciutadania de municipis com Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Vidreres i Tossa de Mar.
I el grup Arjau participarà en l'espectacle Mare Mundi, tribut al mar, que impulsa la Fundació Metalquímia i que interpretarà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Les funcions seran a l'Auditori de Girona, avui a les 8 del vespre, demà a les 7 i diumenge a les 12 del migdia. Mare Mundi és un projecte que ret homenatge al mar com a símbol de vida i moviment amb una mirada oberta al món. Combina arranjaments que barregen sensibilitat, força i innovació i posen en valor la riquesa sonora del país. A més d'Arjau, hi actuaran altres artistes com Bet, Mariona Escoda, Joan Garrigó o Samantha. Així ho explica Jordi Grau, un dels membres de la formació palafrugellenca.
Un projecte en aquest any dedicat al mar. Faran un tribut a diferents elements de la naturalesa i aquest primer any és el mar, que es diu, per això es diu Mare Mundi, no? I dintre d'aquests tributs, doncs, gent relacionada amb el món del mar, com nosaltres, per exemple, com a grup de veneres, doncs, que estem molt propers al mar, no? I després, com deies, no? Ens acompanya la Bet, la Mariona Escoda, en Joan Garrido, la Samantha i també la Polifònica Puig-reig, que sempre fan equip amb aquest equip de la Simfònica de Cobla i Corda.
De fet, Grau explica que en aquest espectacle interpretaran algunes cançons en solitari i en d'altres s'uniran amb la resta d'artistes.
A veure, aquí hi ha una mica de tot. Nosaltres, per exemple, fem una peça sols, que és un tribut a Josep Pastons. Fem tres peces del mestre, doncs, fem com un medley, que se'n diu, i combinem tres peces amb una de sola. I llavors cada un dels solistes, que aquests solistes serien la Bet, la Mariona, en Joan Garrido i la Samantha, ens faran una peça cada un i llavors en farem peces junts. Peces tots junts. D'habaneres, cantem altres habaneres que no siguin en Josep, però també fem doncs, des de Vall de Rivers of Babylon, el Perfidia, el Tiburón, vull dir que cançons ben diferents, però totes amb un denominador comú que és el mar.
Podeu trobar més informació al web de l'Auditori de Girona.
Pa, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. Mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.
I els bombers de la Generalitat apaguen un incendi de vegetació a Palamós. Les flames identificades ahir a les 12:03 del migdia ho van fer a través d'una trucada per telèfon d'emergències i va afectar una zona forestal propera a la Costa Maria.
Els efectius van prioritzar les actuacions sobre el flanc esquerre, ja que el vent aguantava el flanc dret. El vent i l'accés complicat al terreny dificultaven les tasques d'extinció, segons van informar els serveis d'emergència, però van aguantar els dos flancs i es van aconseguir estabilitzar. Només un helicòpter i dues avionetes van poder operar a causa d'aquest vent que va impedir enlairar altres mitjans aeris. Com a mesura preventiva es va declarar el confinament preventiu de la zona de Calacorps, propera a l'àrea afectada pel foc. Finalment, cap a les 5:30 de la tarda es va aixecar el confinament preventiu en aquesta zona.
Doncs bé, moltes gràcies, Maria Alsina, i ara anem a explicar-vos també la prèvia esportiva. Perquè l'encetem parlant dels partits del Palamós i el Torroella, l'onzena jornada primera catalana. El Palamós tindrà aquest cap de setmana un interessant derbi empordanès contra el Figueres i el partit serà a casa. D'altra banda, el Torroella visitarà el camp del Lloret.
El Palamós va perdre la setmana passada per 3-1 al camp del Tossa i és ara sisè amb 15 punts, un punt per sota del Torroella. Els blau-i-grocs rebran demà dissabte el Figueres, que es troba un punt per sota d'ells en un derbi empordanès que promet ser molt interessant. I el Torroella, que va obtenir un gran triomf per 5-2 davant del Granollers i ja és cinquè amb 16 punts, visitarà l'estadi del Lloret, que és vuitè amb 14 punts.
I el primer grup de la segona catalana també es disputa l'onzena jornada. Aquest cap de setmana tindrem el derbi comarcal a la Bisbal. S'enfrontaran l'equip local, l'Atlètic Bisbalenc i el Begú. El Calonge rebrà el Bescanó i el Palafrugell visitarà el camp del Sant Gregori.
El derbi baixempordanès entre Atlètic Bisbalenc i Begú arriba en un moment força diferent per als dos equips. Mentre el Begú és líder amb 21 punts i vol refermar la seva posició de primer classificat, els bisbalencs tenen 9 punts i lluiten per sortir de la zona de descens. Per la seva banda, el Calonge és segon amb 20 punts i es troba a un sol punt del Begú. Els calongins rebran un Bescanó que és setè amb 17 punts i intentaran assegurar el triomf a casa per seguir pressionant el Begú. I el Palafrugell, penúltim amb 7 punts, visitarà el Sant Gregori amb esperances de sumar algun punt. Recordem que el conjunt gironí es troba en una zona intermitja de la taula, desè amb 13 punts.
I passem a parlar d'hoquei patins, ja que aquesta setmana no hi ha jornada a la segona federació de bàsquet on hi participa el Bisbal Bàsquet. Com dèiem, parlem de la setena jornada de l'hoquei Lliga Plata Sud i concretament del club hoquei Palafrugell, ja que no és líder. El conjunt blanc i negre va perdre la seva condició de primer per culpa de la derrota a casa contra el Girona. Aquesta setmana els palafrugellencs visitaran la pista de l'Olot.
La inesperada derrota per 3 gols a 5 davant del Girona ha permès a l'Igualada posar-se líder amb un punt d'avantatge sobre el Palafrugell. Els palafrugellencs esperen aprofitar la seva visita a la pista de l'Olot, que és el cué de la categoria amb només 3 punts, per recobrar bones sensacions i, si és possible, també recuperar la primera plaça. L'Igualada rep a casa el Barça Atlètic i al Palafrugell li serviria un empat dels igualadins, combinat amb una victòria pròpia per reconquerir el lideratge.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol rebrà el Madrid al Montilivi. Després de l'empat al camp del Betis, els gironins reben el líder, que s'està mostrant irregular els últims partits. L'equip confia continuar millorant com les últimes jornades i que el Montilivi sigui clau amb la seva empenta per plantar cara als madrilenys.
L'empat a la Cartuja davant del Betis va deixar un regust estrany. Per una banda, és un resultat que tothom hagués signat abans de jugar, però la claríssima ocasió, errada pel colombià Esprilla abans del descompte, hagués pogut suposar la consecució de 3 punts molt necessaris. Sigui com sigui, va ser un punt important i ara cal continuar remant per sortir del descens el més aviat possible.
I parlem de la Lliga Femenina en el cas del bàsquet. L'Uni Girona rep un rival potent com l'Enzino de Lugo.
A més, l'Uni arribarà al partit després de perdre el seu primer partit a l'Eurolliga davant del Burges. Una derrota que no altera els plans de les gironines a Europa, on conserven el lideratge amb 5 victòries en 6 partits, però que podria generar algun dubte de cara al partit davant de l'Enzino.
Recordem que l'equip gallec va perdre la setmana passada i ja no comparteix un lideratge que encara mantenen Casademont Saragossa, València Bàsquet, Guipúscoa i l'Espart Girona. I ja a la recta final del Supermatí, cada divendres parlem de nutrició i per aquest motiu saludem una setmana més a l'Anna Pujol. Molt bon dia.
Molt bon dia, Ferran.
Què tal? Com ha anat la setmana?
Bé, molt bé.
Hem parlat
avui...
de...
Avui...
Sí, dic que aquests últims dies vam parlar de carmanyoles, vam parlar de menjar de restaurants, però avui canviem de tema, no?
Mira, avui el tema de la setmana jo penso que ha sigut, ostres, quin fred que fa.
Sí, s'ha notat, eh? El vent
sí.
N'ha fet mal.
Hòstia,
bueno, mal. És el que toca, també.
Sí, toca fer fred, però quan fa aquestes ventades, aquest fred tan, tan potent, és un... Iix! I tothom ho comentava, oi, quin fred, oi, quin fred.
Sí.
Per això avui, mira, he pensat, anem a fer honor a aquest fred i us he escollit fruites i verdures de temporada, de l'època d'hivern, i curiositats sobre elles, que coneixem una mica més les propietats d'aquests aliments tan bons.
Perquè n'hi ha forces, no?, d'aliments d'hivern?
Sí, sí, evidentment, cada temporada té els seus aliments. Està molt bé que els coneixem perquè així sabràs com alimentar-te correctament amb el que et dona la natura cada temporada i cada època de l'any.
Que això està molt bé, perquè és allò que no, et pots esperar cada època de l'any a buscar aquell aliment, no, que t'has d'esperar després uns mesos.
Correcte, sí. Jo penso que menjar de temporada és molt encertat, tant per aprofitar millor les propietats d'aquell aliment com per el tema de sostenibilitat i mediambientals.
Sí, no, perquè ens en poden arribar de l'altra punta del món, també, això és una altra cosa.
Correcte, sí, sí. Així que, mira, començarem amb el primer... N'hi havia molts, d'aliments. Jo n'he escollit 7 per fer-ho curt,
sí, perquè,
demà
ja
li farem.
Exacte.
Llavors he escollit els que, bueno, els que m'han semblat millors i començaré amb un dels meus preferits, que és la carxofa. La carxofa és això, que o t'encanta o l'odies, tu tens una mica de tot. Tu no sé si t'agrada la carxofa, Ferran.
No m'apassiona gaire.
No massa? Doncs jo sóc al contrari. M'encanta la carxofa i la recomano molt. Passa que la carxofa és molt d'hivern, ha de fer molt de fred perquè aquesta carxofa surti. Llavors és molt típica d'aquests mesos, desembre-gener, eh? I què té de peculiaritat la carxofa?
Sí.
Que és un dels aliments estrella per cuidar la salut del teu fetge. Sí. Té una substància, li direm cinerina, que aquesta substància que fa estimula la producció de la bilis, que t'ajuda molt a digerir els greixos i sobretot té propietats bones per cuidar la salut del teu fetge. Ho sabies això, Ferran?
No, això no ho sabia.
Espero que tinguis el fetge bé. A tu que no t'agrada la carxofa.
No, si no, després tocarà menjar-la. I com es pot cuinar i com es pot menjar?
Sí, la carxofa una cosa que té és que s'oxida ràpid. Llavors, què vol dir? Que tu quan la talles, veuràs que si la deixes a l'aire lliure, ràpid començarà a quedar de color negre. Perquè això no passi, li has de ficar suc de llimona i et quedarà perfecta, o una mica de vinagre, et quedarà perfecta. La forma millor per menjar-les per mi són a la brasa, són genials, però si no tens brasa, doncs ho pots fer al forn. Les talles per la meitat, una mica de sal i pebre, oli, fiques al forn i ja ho tens, no t'has de complicar la vida.
És fàcil de fer, eh?
És fàcil, sí. És més el rotllo d'anar tallant les fulles, però, bueno, el més bo de tot és el cor de la carxofa, que això és fantàstic. També les pots fer bullides, les pots fer fregides, les pots fer amb truita, eh? Té molt de joc. Però jo penso que les carxofes pot ser, ara, aquesta temporada, una bona carxofes a la brasa, pot ser un bon acompanyament, un bon entrant.
Doncs bé, les carxofes, però també tenim els moniatos, no?, aquesta època.
Sí, els moniatos m'encanten, també. Mira, molta gent li fa por el moniato perquè em diu, oh, això, que com que té aquest gust dolcet, vol dir que no tindrà molt de sucre, vol dir que això no engreixa molt, vol dir que no sé què. No, tranquil·la, pots menjar moniato sense problema. El que té el moniato, que el que li dona aquest color ataronjat, és que té una substància que es diu beta-carotè, que això ens aporta vitamina A. És un antioxidant superbo que cuida molt bé la vista i la pell. I només menjant un moniato al dia ja tens totes les teves necessitats de vitamina A. Per tant, molt interessant.
Un al dia?
Sí, pots menjar un moniato al dia, no passa res, per favor, i tant. Tots els aliments que siguin de color taronja t'aportaran aquest beta-carotè. O sigui, que això que t'aporta el moniato també t'ho aportaria la carbassa, la pastanaga, la taronja, el pebre groc. Heu de saber això, que aquests aliments de color taronja són pel beta-carotè.
I com és això, no? És a dir, em dius que, no? Evidentment, és dolç, però té aquest índex glucèmic més baix.
Sí, sí, sí. No, no perquè sigui... O sigui, encara que no tens aquest gust dolç, no té per què portar molts de sucres. No funciona així. I a part perquè pel tipus de midó que t'aporta. Aquest midó, a l'hora de digerir-se, es digereix de forma més lenta. No són sucres ràpids en cap cas. Llavors, encara que tinguis problemes de diabetis, de sucre, no passa res perquè mengis moniato.
Doncs bé, ens l'apuntem també. La magrana.
La magrana, què és? T'agrada tu o no?
Sí.
Ah, mira,
la magrana sí. Sí que és veritat que, mira, t'ho preguntaré.
Sí.
Al final sí que es fa una mica pesat anar triant els grans.
Sí, totalment. Sí. I aquí, mira, vaig veure un vídeo d'en Marc Ribas que explicava superbé com pelar la magrana. Ah. És truquillo, però sí. La cosa és que la vagis obrint els grills com si fos una taronja i la vas separant i vas traient aquell gel blanquet. O si no, la talles per la meitat, li dones la volta i li vas donant durant cops amb un morter o amb un pal o el que tinguis i va caient els grans. Vull dir que si t'agrada, que no deixis de menjar-la perquè costi de tallar.
Doncs mira, això m'ho apunto. Però quins són els avantatges? Quins són aquests punts positius de la magrana?
Sobretot, molts antioxidants. Que a més ara que ve el fred, justament, t'ajuda molt a prevenir refredats i altres malalties. Però a més també té efectes antiinflamatoris i ajuden a la salut cardiovascular. Gent que té problemes de cor o problemes de colesterol inclús, la magrana pot ser un bon aliment que tant te la pots fer de postres com te la pots ficar en una amanida, Aquí fica-la on vulguis.
Doncs bé, quins més aliments trobem en aquesta època?
Seguim amb aliments de color taronja, i aquest sí que és també dels meus preferits, que és el caqui. Mm. T'agrada el caqui o què?
El trobo dolç.
Dolç, eh? Sí, que és dolç. Sí, sí, per això m'agrada a mi.
En aquest cas passa el mateix com abans que em deies que el moniato no ens, que no ens enganya el gust dolç?
Sí, en aquest cas és diferent. El caqui sí que és una fruita i el tipus de sucre sí que és més ràpid d'absorció. Però, mira, jo soc molt a favor de la fruita i no m'ha preocupat massa el sucre de la fruita, perquè la fruita també t'aporta altres beneficis. I en aquest cas el caqui és molt ric en fibra soluble i això t'ajuda molt per la gent que té estrenyiment. Sí? Sobretot aquell, el caqui que és més tou, el que és que sembla un tomàquet molt madur, el que és tan tovet, t'aporta moltes pectines i mucílags. En canvi, l'altre, el caqui persimmon, que és molt més dur, que sembla una poma tan dur, sí que està més indicat per la gent que té l'efecte contrari, que no tens estrenyiment, sinó que vas més aviat més fi i té propietats més astringents. Llavors, tens aquesta doble vessant, depèn de com vagis a nivell digestiu, doncs n'esculls un o n'esculls un altre.
Doncs bé, això ens ho apuntem, perquè suposo que tots es poden trobar de la mateixa manera al supermercat.
Sí, i tant.
O al mercat, també.
I tant.
Què més?
A continuació es porto dos. La col arrissada, també coneguda com a col kale o col kale, depèn de com li diguis l'accent, però el català col arrissada. I l'altra serà l'escarola, que també s'assemblen molt. Les dues, en aquest cas la col arrissada, una de les propietats molt interessants és el seu contingut en ferro, ferro vegetal, ferro no hemo, i el seu contingut en calci. Sí, per tant, també gent que a vegades se plen tanta suplementació i tantes pastilles, ves al mercat a comprar una cola rissada i anem millor.
No està bé, no, això, que tingui tant de ferro?
Sí, sí, està molt bé. Clar, penso també és un aliment molt poc calòric, i per les poques calories que té, té molt de ferro, que també és interessant. Una forma de menjar-la, tant pot ser, te la pots fer crua, amb amanida, llavors li pots fer una mica de massatge amb una mica d'oli, i el fet de, amb aquest massatge, trencarem les fibres, la farem molt més tendra, serà fàcil de menjar crua en una amanida. O una altra manera, que jo la menjo molt sovint, és posada a la fregidora d'aire, l'air fryer, amb una mica d'espècies picantones, que m'agraden a mi, i fas com unes chips de col kale, i pot ser també un aperitiu interessant, eh? Interessant el gust entre l'amarg, el picant i el cruixent. No sé si t'atreviries a provar-ho.
Mira, no... sempre es poden provar coses noves.
No ho descartem. I l'altra, l'escarola. L'escarola també hi ha gent que em diu, a mi l'escarola amargueja massa i no m'agrada. Aquest toc amargant que té l'escarola té un motiu de ser, ja que estimula la funció de la vesícula biliar i la funció del fetge i fa que les digestions siguin més amenes. Per tant, si tens problemes digestius o un dinar pesat, fica una mica d'escarola i t'ajudarà una mica a fer la digestió més lleugera.
I com la podem menjar?
Sí, te la pots menjar amb una amanida, com si fos un enciam més, vaja. O, si no, una altra cosa interessant, fer-la amb truita, saltejada, així una mica de llet, un all tendre o un all, i la feques una mica a la paella, la cous, i li trenques allà un parell d'ous, i te fas una truita d'escarola.
D'acord.
Sí.
I com que ja som a la recta final, amb què acabarem?
Acabarem amb els clàssics que no fallen mai, que són els cítrics, la taronja i la mandarina, conegudes de tota la vida com a fruites d'hivern i de tardor.
Sí? Jo aquests dies viuria de mandarines.
Sí, jo també. Passen com carmelos, eh? Que bones estan les mandarines, Déu meu. Si tu te dic mandarina, taronja, quina és la vitamina que et ve més ràpid al cap?
La C.
La vitamina C, claríssim. És coneguda molt per la vitamina C. No és la fruita amb més vitamina C, perquè aquí te diria que el kiwi té més vitamina C que la taronja. Ah. Però bueno, sí, la taronja també. Això estimula molt el nostre sistema immunitari. Ens ajuda a prevenir aquests refredats o trobar-nos malament. Però la vitamina C també té una acció important que a vegades no li tenim gaire en compte, que és la formació de col·làgen. Sí, hi ha molta gent que se suplementa amb col·làgen,
sí,
que heu de saber que si aquest col·làgen el pren juntament amb la vitamina C, farà que l'absorbeixis millor, o més que l'absorbeixis és que es fabriqui millor aquest col·làgen. i això t'ajudarà a tenir la pell més ferma o les articulacions també més cuidades.
Doncs bé, en aquest cas, evidentment, ens les podem menjar tal qual, però també ens fas alguna recomanació, no?
Sí, a veure, també el que dèiem, la vitamina C no només ajuda al col·làgen, sinó també ajuda a absorbir el ferro. Llavors, hi ha uns aliments com són les llegums, les llegums porten ferro, però si ho combines el llegum amb la vitamina C, fa que el ferro s'absorbeixi millor. Llavors, un plat que funciona molt bé és una amanida amb llenties i taronja o mandarina. I, o fas com una vinagreta amb taronja, també serviria, i absorbeixes millor el ferro de les llegums. I si no, també una combinació que m'encanta i si no l'has provat ja pots fer-ho avui mateix, la taronja amb un toc de canyella. Oh, boníssim. I ho pots fer de postres, per exemple.
Entenc que entre taronja i mandarina no hi ha grans diferències.
No massa. També fa, les dues són bones. Vull dir, a gustos, Vull dir, el que t'agradi més. La mandarina sí que és més fàcil de menjar.
Exacte.
No fa tant de merder.
Exacte.
Però aquí va a gustos. Però la taronja, en una manera, si no ho has provat, ja pots fer-ho avui, perquè queda excel·lent.
Doncs ho provarem. Ja, mira, tenim tot aquest cap de setmana per davant per començar a preparar aquests nous plats. Anna Pujol, moltes gràcies. Que tinguis una bona setmana.
Igualment. Ens la veiem la setmana que ve.
I fins aquí el Supermatí en aquest divendres 28 de novembre. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé. A reveure.